No lo ha hecho, el gobierno ha movido todos sus resortes en Europa, en Naciones Unidas, antes de ayer. La gente no puede permanecer indiferente ante lo que está ocurriendo. Que salgan a la calle como salieron cuando la guerra de Irak.
Recordeu que estem en avís taronja i groc segons el territori de les illes per calor. Fins aquí les notícies de la una. La informació tornarà a l'informatiu migdia. Adeu.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gràcies. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Avui, molt bon dia. Benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa de salut i benestar de la ràdio pública de les Illes Balears. Des d'ara, prop d'una hora per sentir els consells dels grans i magnífics professionals sanitaris de la nostra comunitat. Avui, com no podia ser d'altra manera, abordarem el càncer de pròstata. És el més comú en els homes pel que fa a casos. Ho farem de la mà d'un pacient, aquí als estudis d'IB3 Ràdio, Antoni Jaume, que ve de Caimari i ens vol contar el seu cas, el seu testimoni. Ha volgut participar a Vida Saludable per donar llum i esperança a molt de pacients que passen pel mateix mal tràngol. Aportarà el seu testimoni en positiu de superació i d'esperança per animar, com dèiem, altres homes que passen per aquesta mateixa situació. També tindrem, com sempre, la visió d'un expert, en aquest cas d'un gran professional, com és el rigorós doctor Joan Benejam, cap de Servei d'Urologia de l'Hospital de Manacor, amb qui conversarem sobre aquesta patologia, el càncer de pròstata. Serà el tema principal del programa, però també tractarem, per exemple, unes jornades organitzades pel Servei de Cardiologia de Manacor, també un encontre per fomentar la donació de la sanitat privada i juntar esforços en la sanitat pública per l'interès i el bé de la societat i fomentar així tant les donacions com els transplantaments per abordar esperança. I xerrant de la darrera tecnologia d'avantguarda, de la mà de tres ressonàncies que ja funcionen, atenció, amb intel·ligència artificial, de la mà de Juan Hospital, després sabrem una mica més com funcionen. No perdem ni un segon més. Aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Començant ja el nostre repàs informatiu, en la jornada de donació i transplantaments que va organitzar Juané d'Hospitales amb el suport de la Conselleria de Salut i també d'UBES, que és la Unió Balear d'Entitats Sanitàries, on es vol fomentar que la sanitat privada també participi més activament en la captació de donants, el que permetria, per tant, salvar vides i redundaria, lògicament, en l'interès general. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els oients de Vida Saludable, aquí a Vitres Ràdio. Així és, el Saló d'Actes de l'Hospital Juané de Miramar va acollir el passat dimarts aquest encontre vital per poder donar una segona oportunitat als pacients que ho necessitin, i en volem fer balanç exactament ara a Vida Saludable amb el doctor José Carlos Frías, que és el coordinador de trasplantaments de l'Hospital Juané de Miramar. A més, és el cap clínic d'UCI del mateix centre. Bon dia i benvingut, doctor.
Sí, ja. Què tal? És un plaer col·laborar amb Vida Saludable.
Moltes gràcies. Quin balanç fa d'aquesta primera jornada de donació i trasplantament de la sanitat privada?
Pues mire, la verdad que estoy muy orgulloso, y en el Grupo Juaneda, concretamente en el Hospital Juané de Miramar, que fue donde organizamos esta jornada, pues quedamos plenamente satisfechos por la gran acogida que tuvimos en las jornadas. Una jornada que, como bien habéis dicho, pues pretendía concienciar al resto de profesionales sanitarios, especialmente en el ámbito privado, de los beneficios del proceso de donación. Uh-huh. Y yo creo que esto es muy importante, la motivación del profesional, tanto en el ámbito público como especialmente en el privado, es esencial para, bueno, pues difundir esta cultura de la donación y hacer, por supuesto, partícipe a cada uno de los profesionales en la colaboración y en que tengamos, por supuesto, más posibilidad de llegar a esos pacientes que quieren ser donantes o que no lo saben, que desconocen, ofrecerles información, y por supuesto hay que hacerles ver que es un derecho fundamental de todos los pacientes, tengan la cobertura que tengan.
Vostè ho va explicar molt bé a la seva ponència, però quins són els valors i les carències en la sanitat privada entorn a la captació de donants i posterior generació d'extraccions per a trasplantaments?
Mire, yo le puedo decir que en Baleares debemos de sentirnos privilegiados porque tenemos una red envidiable, una red envidiable que es destacada a nivel incluso nacional, y yo creo que esto debe de ser un exponente especial a la hora de sentirnos un referente y poder crecer en este sentido como comunidad y especialmente en el ámbito de los donantes, porque además llevamos una trayectoria de casi 30 años de colaboración privada y pública en este sentido. Es cierto que hay unos cambios de paradigmas en cuanto al donante en los últimos tiempos y yo creo que la sanidad privada, con los medios que tenemos abordando procesos clínicos más complejos, debemos de estar a la altura y lo estaremos para poder ofrecer pues lo que pretendemos, que es reducir las listas de espera de trasplantes, llegar a casi 5.000 personas que todavía están en lista de espera y ofrecerles soluciones, que es de lo que se trata.
Clar. ¿Y estan conscienciats els professionals de la privada en el procés de donació?
Pues mire, hay mucha variedad, pero yo le podría decir que hay un interés mayor al 95%. Justamente en las ponencias dio a conocer una encuesta que realizamos en el grupo y le puedo decir que de 100 encuestados, el 95% mostraba gran interés en seguir conociendo y poder involucrarse en este proceso de donación. Uh-huh. Imagínese si esto lo extrapolamos al resto de población, a nuestra sociedad balear. Si yo creo que hay una falta de información en cuanto a donación se refiere, y los coordinadores y los que estamos más habituados en el proceso de donación somos responsables de difundir esto. Es decir, de difundir y que cada vez más gente conozca los beneficios de la donación y que sea un poco como una mancha de aceite que se expanda y que podamos, pues, cada uno de nosotros poder difundir esta palabra y el entusiasmo que va detrás de un proceso de donación y los beneficios tan positivos que tiene, desde luego.
Clar. I tornant-ho una miqueta a les jornades, quines altres aportacions destacaria, tant de ponents com de taula de rodona?
Mire, la verdad que fue una jornada muy completa. Tuvimos la suerte de contar con profesionales de una trayectoria más que contrastada. Hubo dos profesionales que vinieron de la Organización Nacional de Trasplantes, en concreto la doctora Coyle y la supervisora de enfermería Rebeca Bajo, es decir, profesionales que están en pleno día a día trabajando y que históricamente pues tienen una trayectoria contrastada y ampliamente, bueno, conocedores de la materia. Uh-huh. Y claro, además de ello, pues los propios coordinadores en el ámbito balear, el doctor Velasco o el doctor del CID de Menorca, es decir, gente que a nivel autonómico tiene una experiencia de sobra contrastada y nos dieron unas ponencias maravillosas, la verdad.
I doctor, darrera qüestió perquè tothom ho entengui. Ens pot explicar tots els professionals que participen en aquest procés tan complex?
Pues mire, la verdad que es difícil, pero se sorprendería la cantidad de personas que implica algo así. Uh-huh. De hecho, de ahí viene la complejidad y el tener una colaboración que a veces pues no hay más remedio, que tiene que ser muy estrecha entre pública y privado, porque a los centros privados a veces se nos escapan ciertas técnicas o personal que hay que mover en torno a un proceso de donación. Pero claro, esto a veces es difícil de poder cuantificar, pero imagínese que implica desde una coordinación central por parte de la Organización Nacional de Trasplantes y luego la propia coordinación hospitalaria del hospital o el centro donde se capta, se detecta ese posible donante y a raíz de ahí pues se mueve, si todo facilita una posible donación, pues se mueve a un equipo de extracción, con equipo de cirugía, enfermería, es decir, hay una serie de profesionales en un gran número que se mueve y luego ya no le digo a la hora de pues poder asumir cuál podría ser el receptor más capacitado y pues bueno, coordinar una serie de estructuras, no solo a nivel autonómico, sino incluso a veces nacional. Uh-huh. Y de esto pues le puedo decir que que cada proceso de donación implica más de 100 profesionales, así que imagínese, es un proceso muy complejo, pero yo creo, repito, del que nos tenemos que sentir orgullosos a nivel no solo autonómico, sino nacional, porque somos líderes mundiales y la idea, por supuesto, la propuesta es de seguir mejorando en este sentido.
Sí, sí. I de, sobretot, evidentment, enhorabona, José Carlos Frías, coordinador de trasplantaments de l'Hospital Juan de Miramar, i fins a un altre, que aquest projecte sigui endavant. Gràcies.
Muchísimas gracias a ustedes. Seguiremos trabajando por ello, desde luego, ¿eh?
Tot el que sigui, Laura, ajuntar esforços entre la societat pública i privada amb donacions i trasplantaments segur que salvarà vida i és una gran iniciativa. Per això em volia començar i arrencar el programa amb aquest tema tan important. Som ara, però, a l'Hospital de Manacor per xerrar de cardiologia. En aquest sentit, al centre de la capital del Llevant organitzar fa uns dies la primera jornada del servei de cardiologia on hi hagué diverses ponències.
Així és, en feim balanç ara amb el doctor Lluís López, cardiòleg de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, doctor. Gràcies per participar a Vida Saludable.
Què tal, bon dia.
Primer de tot, doctor, un petit balanç de les jornades, que era la primera edició que es feien. Com va anar tot?
Bueno, va anar bastant bé, va haver molta assistència, crec que uns 80 assistents. Van haver ponències molt diverses, tant d'anatomia com de tractament, i jo crec que l'acceptació del personal va ser bastant bona.
És suficient fer aquest tipus d'esdeveniment o cal fer més activitat encara per conscienciar la població i, sobretot, compartir coneixement entre professionals? Importantíssim.
Bueno, com a començament està bé. Són activitats que s'han de promoure, sobretot tenint en compte que som un hospital universitari, però també en funció de les demandes de les persones de l'hospital i de les mancances que trobem, s'han de promoure més activitats, més sessions, més tallers i també, sobretot, tenint en compte les demandes dels professionals de l'hospital.
Uh-huh. Vostè, en el seu cas, va fer una ponència titulada Anatomia cardiològica i patologia cardíaca aguda. En què va centrar exactament el seu discurs?
Bueno, les patologies més freqüents són les més importants perquè realment és el que tractem cada dia, no? I les més freqüents a nivell cardiològic són el dolor toràcic uh-huh. i la seva importància com a possible signeria de l'isquèmia cardíaca, no? De l'infart del miocardi, no? Uh-huh. L'infart del miocardi, el coneixement de l'infart està molt estret. I és el bon esprit o la primera causa que pensam quan qualcú té un dolor en l'esprit. Això és important tenir aquest patrullament perquè l'actuació a vegades és urgent.
Clar. I vostè com definiria l'assistència a pacients cardiològics a l'hospital?
Afortunadament, amb els recursos que tenim tenim una bona assistència a l'hospital perquè realment les atencions a tractament són tempranes, l'accessibilitat a tractament també és molt bona, però també tenim el handicap que tenim certs tractaments a Palma i que nosaltres pacients han de derivar a Palma per certs tractaments. A lo millor algun dia canvia això, però realment d'avui la mancança que tenim és aquesta. De totes formes, també tenim un personal mancat i ens seria falta a vegades també dos carrers més. Però bueno, jo crec que amb els recursos que tenim, l'assistència ara mateixa a la nostra comarca és molt bona.
Mm-hmm. Doctor, sempre cercant l'excel·lència per al pacient, evidentment, i ja ho acaba de contestar vostè, però com es podria millorar l'assistència a pacients cardiològics a l'Hospital de Manacor i a nivell ambulatori? Supos que, evidentment, augmentant recursos.
Sí, augmentant recursos i també millorant la comunicació amb altres serveis, no? Sobretot amb atenció primària, amb els ambulatoris, i establir un circuit de comunicació més fluid, no? Uh-huh. Això ja estem fent feina amb això. Hi ha un equip de cardiologia que va visitant els ambulatoris per intentar millorar la comunicació i fer ponts amb ells. I de cada cop més tenim una mitja acceptació en els ambulatoris i també fent protocols amb altres serveis, no? Com urgències, com altres serveis de l'hospital, per favorir sobretot una bona comunicació, que és la base de qualsevol col·laboració. I a banda, per suposat, dels recursos, no? Ojalà podríem disposar de més recursos i sobretot també de tractaments que ara mateix no disposem a l'hospital i que ens veiem obligats a demanar a Palma.
Doctor, abans d'acabar aquesta entrevista, i com diu aquell, aprofitant la seva visita al programa, i per l'actualitat, que estem ja a 35 graus i no hem arribat ni a l'estiu, seria important fer uns consells, una pinzellada seva com a cardiòleg, encara que els cardiòlegs, el 061, els metges, com també medicina interna, pot tocar el que és escot de calor, però si podria donar qualque consell, per favor, perquè estem ja a altes temperatures, la gent fa feina a les obres de cambrers, la gent gran és un col·lectiu molt vulnerable. Consells, per favor, per alerta amb escot de calor?
Bueno, lo principal sería evitar exposición a la calor en horas puntas, ¿no? Como serían las 12 del matí o las 3 de la tarde. Y a banda de evitar exposición al calor, un hidratación importante, ¿no? A vegades, sobretot en gent gran, amb l'edat per la sensació de set i la sensació de menjar de, i una bona hidratació important. Sense tenir en compte una mica la set, en gent gran és important. Sobretot tenir en compte que això, que se per la sensació de set amb l'edat.
I sentit comú, no? Que la gent no corri l'estrès de sola baixa, que no fa falta.
Exacte. Evitar l'exposició a altres temperatures, sobretot tots el matí, 3 de la tarda, i sí, intentar aprofitar aquestes hores del matí, de 8, 7 del matí, darrere de l'hora millor, que són hores que ja la temperatura és més baixa i se pot fer de port amb més garanties.
I poden tenir una davallada de la tensió per la calor?
Sí, la tensió depèn bàsicament de la mida dels vasos sanguinis, de les artèries i les venes, i el calor el que fa baixar la tensió perquè dilata les venes. Llavors, amb el mateix volum de sang que tenim amb una vena més gran, doncs és lògic pensar que la tensió baixa, i sobretot se donen hipotensions amb l'estiu perquè hi ha gent que va, que ja va justet de tensió, sobretot dones joves o gent gran que té la tensió una mica justeta, que amb aquesta baixa de tensió ja és suficient per afavorir una hipotensió o fins i tot un cop de calor.
De moltes gràcies, doctor Lluís López, per aquesta explicació i aquesta entrevista aquí a Vida Saludable. Fins una altra.
Sí, moltes gràcies.
Gràcies. Han començat Laura Xerran de Juana Hospitales i d'aquesta gran iniciativa de les donacions i els trasplantaments perquè la sanitat privada també s'impliqui i fomenti les donacions pels trasplantaments, però seguim en aquest grup hospitalari perquè volen conversar ara amb el doctor Víctor Ruiz. Ell és el director de radiologia de Juana Hospitales. Juana Hospitales ha incorporat fa poc 3 equips d'avantguarda tecnològica que són pioners a les Illes. Molt bon dia, doctor Ruiz. Benvingut a IB3 Ràdio.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, com estàvem explicant, encara que vostè segur que ho sabrà explicar parlant en plata i de forma planera, Juana Hospitales ha posat en marxa 3 noves ressonàncies magnètiques de darrera generació i en la millor tecnologia. Són les primeres a les Balears, i per això és notícia i per això el telefonam, que funcionen i són auxiliades per la intel·ligència artificial. Què suposa la intel·ligència artificial per a la radiologia? És un canvi de paradigma, doctor?
Bueno, per nosaltres, des de l'ego que ho és, perquè ens facilita molt les coses i fa molt més accessible aquesta tecnologia a pacients que antes no era tan fàcil obtenir imatges d'aquest tipus i a més ens permet fer les coses d'una forma més aviat i molt més còmoda pels pacients i per nosaltres, els metges i els radiòlegs, traure més informació dels estudis i poder fer millors diagnòstics.
Bé, ara anem una per una, que evidentment tenen un nom complicat. Per exemple, xerrant de la Magnetom Lumina 3 Teslas a l'Hospital Juana de Miramar, s'han dit que és la joia de la corona. Per què? Com beneficiarà això als pacients, que és el que al final ens interessa i per això vostès també fan feina, evidentment?
Bé, lo primer que vull aclarar és que cadascuna de les tres màquines té el seu àmbit ideal, no? Aquesta en concret és la joia de la corona perquè és la que té el camp magnètic més potent de totes, 3 Teslas, que és el top de gamma d'equip de ressonància en àmbit mèdic, i, bueno, pues, mos permet, bàsicament, el resum és que ens permet veure coses que antes no veiem. Això no sempre és, diguem, necessari, però hi ha indicacions concretes, àrees anatòmiques que són difícils, i ens permet veure coses que antes se podien passar de ser percebudes, no? I això és el que permet aquest equip. També té altres avantatges. Per exemple, ens permet reduir temps d'adquisició i això vol dir que puc acortar el temps de l'estudi. En un mateix temps d'estudi ja puc treure més diferents tipus d'imatges i treure més informació d'aquest cas en concret. I, bueno, pues, indicacions particulars que pot tenir aquest equip, sobretot de neurologia, malalties com tumors, esclerosi múltiple, que de vegades se manifesten en lesions molt, molt, molt petites que són difícils de veure, per veure lesions ligamentaris, de tendons, cartílags, sobretot deportistes, patologia oncològica, en què necessitem una precisió molt fina per veure fins a quin punt ha crescut un tumor i prendre decisions de tractament, pues, aquest equip es diferenciarà.
Xerrant d'una altra d'aquestes tres, la Magneton Freemax de 0,55 Teslas, que és especial per a persones, podríem dir, més voluminoses o amb una mica de claustrofòbia. Però té altres particularitats, doctor, no és vera?
Exacte. Aquest equip bàsicament s'ha fet pensant en el pacient. O sigui, la ressonància magnètica és una prova que se demana molt, que se fa molt, però la realitat és que hi ha un número considerable de pacients que tenen una franca limitació. Bé sigui pel volum del pacient, la realitat és que l'obesitat i el sobrepès és algo molt freqüent avui en dia. També tenim un alt número de gent que sent claustrofòbia, se posa ansiosa de tindre aquest equip, o sigui, aquest equip està pensat per aquests pacients. I, a més, té l'avantatge que és un equip de baix camp. Així com altres antes xerraven de l'avantatge d'un camp molt alt, també hi ha situacions en què tenir un camp més baixat ens dona avantatges, sobretot quan tenim metal. Molta gent està operada, li han posat una placa, un pern, ha tingut un accident i té metal, i pues, en equipos d'alt camp això produeix una sèrie d'artefactes que ens impedeix veure envoltant d'aquest metal, i en canvi en aquest equip pues, aquests artefactes pràcticament desapareixen i poden veure pues, molt millor les proves. Entonces, en resum, és un equip que està pensat per pacient, perquè toleri molt millor la prova. Han de dir que, sobretot, no és només el tema dels camps, sinó que, a més, té un gantry és el forat de dins de la màquina, de 80 centímetres, que això és el més gran que hi ha en el món de ressonància. I l'experiència del pacient de dins de la màquina pues, és molt millor.
Mm-hmm. I què ens pot contar la magnetoconsola de 1,5 Tesla de Clínica Juaneda, doctor?
Pues, pues és la màquina estàndard, ho fa tot bé. Sense enormós, no en els extremos particulars que he comentat antes, aquesta és la màquina de 1,5 Tesla, que és el gol estàndard, és la radiologia, que permet diagnosticar la gran majoria de patologies i amb la característica de que amb aquesta intel·ligència artificial que has dit, que ens permet també reduir temps i obtenir unes imatges d'una qualitat molt bona, pues fa que sigui una màquina tot el terreno. O sigui, pràcticament tot surt bé, sense apuntar, a lo millor, de casos molt particulars que haurem de fer a les 3 Tesles, o aquell pacient que té metal o sigui un poc més gros, pues, però és un equip molt robust i molt fiable.
Finalment, quins avantatges aporten el nou sistema PAC5 o Carbon de Siemens Health Thinners de gestió i emmagatzemament de la informació en el cloud de Google?
Bueno, això ja està més enfocat en els metges, en els professionals, uh-huh. I és una revolució, perquè el que fa és, diguem, aplicar la intel·ligència artificial a l'hora de gestionar tota la informació que tenim no només de les ressonàncies, sinó de tots els equipos en què se fan proves d'imatge de Juaneda Hospitales. I, bueno, pues, mos permet fer flujos de treball automatitzats per determinar les patologies, mos permet gestionar de forma molt més eficient totes les proves que s'han fet, de cara a valorar-les, fer postprocessados, que és el que diem en radiologia, que és que després de l'imatge s'ha de tractar per treure informació, i també a l'hora de fer tot encaminat per en el final poder fer informes millors i més ràpids i que els metges que demanen les proves obtinguin millor informació. També permet a aquests metges accedir a les imatges i poder gestionar-les i veure-les d'una forma amb molta més qualitat que la que tenien antes.
Per tant, doctor Rodríguez, ja per acabar, és una evidència que la tecnologia d'avantguarda és una gran aliada de la medicina i de la sanitat, i més amb la intel·ligència artificial que ha vingut per quedar-se.
Des de luego. Jo sempre me recordo una frase que me va dir un mestre, que va dir que para hacer buenos diagnósticos hay que tener buenas imágenes. I és el salto que pegam ara de qualitat d'imatges és espectacular.
Quina frase per tancar aquesta entrevista més idònia. Doctor Víctor Ruiz, gràcies. Vostè és el director de radiologia de Juan Hospitales. Gràcies per aquesta explicació tan tècnica que l'hem pogut entendre. Fins una altra. Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Fèiem ara una petita aturada. Fins aquí el nostre informatiu sanitari de la setmana en un no res xerrant del càncer de pròstata. Fins ara.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és... Memòria.
Tens un habitatge buit i no el vols llogar per evitar mal de caps? Amb el programa Lloguer Segur del Govern de les Illes Balears, obrim portes al lloguer amb seguretat i garanties, amb garantia absoluta de cobrament, de bon tracte amb l'immoble i importants deduccions fiscals. Fora mal de caps, per facilitar que els residents puguin llogar a un preu accessible. Informa-te'n a lloguersegur.caic.es. Som el que estimam. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, que ens acompanya cada dissabte a la una fent aquest programa Vida Saludable per tractar l'interès general, les patologies, la salut i el benestar. I avui, a l'entrevista presencial, ens visita en Toni Jaume. És un veïnat de Caimari qui fa 10 anys va ser diagnosticat de càncer de pròstata, una tumoració en aquesta setmana, concretament dia 11 de maig, que s'ha celebrat el seu dia mundial.
Així és, Carlos. El càncer de pròstata és el més comú en els homes. A Espanya cada any es diagnostiquen prop de 35.000 nous casos. A les Balears, el càncer de pròstata representa el 12,5% de tots els tipus de càncer detectats. Però, com dèiem, avui volem xerrar de la malaltia des de l'esperança.
Així és, i per aquest motiu ens visita en Toni Jaume, pacient de Caimari, que ens acaba de confessar que ha vengut fins al carrer Manuel Azaña, aquí a les instal·lacions d'IB3 Ràdio, a Palma, en tren, que en transport públic, o cosa és una meravella, perquè avui en dia el trànsit està tan complicat. I ara ens comentarà com va superar aquesta malaltia. Molt bon dia, Toni Jaume. Ja vàrem tenir l'ocasió de deixar amb vostè en aquesta versió televisiva de Vida Saludable, i és un plaer també compartir amb vostè aquesta estoneta de ràdio. Benvingut.
Moltes gràcies.
Bé, primer de tot, com se troba? Com ha anat aquest viatge en tren?
Bé, beníssim. Això és el més gran, el transport públic. Crec que l'haurien d'aprofitar més.
Així s'eviten bossos ni complicacions per aparcar.
No, ja et ve, mare. Així no has de cercar aparcament i no en trobes.
Bé, ho hem dit bé, no? Fa 10 anys...
Sí, fa 10 anys.
Tot va canviar. Com va ser?
Bueno, jo em vaig anar al metge meu de capçalera i me varen fer unes analítiques i em varen trobar que el PSA m'havia pujat. Jo no tenia cap molèstia, o sigui, jo tot anava beníssim, no vaig tenir mai cap molèstia del pròstata ni res, però el PSA me pujava i el metge me va dir, hauries d'anar a veure el doctor Benyajan i man que te diu, perquè això no és normal. Les analítiques van pujar, el PSA puja i me van dir, bueno, te farem una biòpsia. I el desembre del 2014 me van fer una biòpsia i... El 2015 me varen dir que tenia un càncer dolent de pròstata. La veritat és que quan me varen dir, me'n recordaré tota la vida, va ser a final de gener, i me va venir un món damunt. Em vaig posar a plorar. Jo estava amb la meva dona, em vaig posar a plorar. Perquè jo vaig dir, aquestes coses per aquí són d'una altra, que no te, passa, no te poden passar mai a tu. I tu dius, i jo, per què m'ha de venir això? I què passa ara aquí? El doctor te va dir tot el que podia ser, on podia arribar això, i clar, tu t'endinses. Aquest mes que vaig estar fins que me van operar, ho vaig passar molt malament. Vaig aprimar un poc, bastant, mejor dicho, i vaig tenir l'apoi de la família, que és molt important, i després dels amics. I també, si necessitaves, pues, podria anar a l'associació de càncer, que tenen gent preparada per poder-te orientar i ajudar-te. No va ser necessari, perquè veure, jo som una persona molt... Som molt extrovertiva, som molt, molt positiva... I res, i m'ho vaig agafar bé. Vaig dir, serà el que serà. La veritat és que va anar molt bé. Me van operar el dia 22 de febrer del 2015. Jo li vaig dir a la meva dona i al metge, quan m'acabo d'operar, vull que me digui la veritat. Perquè estàs acostumat que a la gent de vegades li diuen, bé, tot anirà bé, no te preocupis, que no passa res. I li diuen, com a mentides. I jo li dic, no, jo m'ho dic la veritat. Jo no vull que me digueu mentides. Me van dir, tot ha anat bé, Toni, no te preocupis, ha anat tot beníssim. El doctor Benejan me va dir, has de dur aquesta bossa durant 15 dies, perquè això és molt important, la vaig dur, després me la van llevar al cap de 15 dies, i la veritat que va anar tot beníssim. No vaig tenir gent de problemes d'incontinència, i tot va anar meravellós. Me van fer una analítica al cap d'un mes, i tot va anar bé. De tota manera, de dir que entre aquest temps me varen fer un PEC, se diu, per veure si el càncer s'havia expandit, saps? I la veritat, és la primera vegada en la meva vida que no vaig poder obrir a sobre de l'analítica. Estava assustadíssim. Vaig esperar arribar a que nostra. Estava de bona saber d'hora i dir-li m'obriràs el sobrement que diu. No hi havia cap problema, no s'havia estès, o sigui, estava tot molt localitzat, i va anar molt bé. I bé, gràcies, jo sempre dic gràcies a Déu, tot va anar bé. El doctor Mirjana diu gràcies a Déu i en els metges. Però bueno, tot va anar bé. No me puc queixar, ha estat un privilegiat.
Ho has explicat molt bé, han passat 10 anys, cada quan es fa una revisió, com està ara mateix?
Sí, durant 5 anys te la fas cada 6 mesos. I després de 5 anys te la fas cada any. I me miren el PCA. El PCA està a 0,1. No he tingut cap problema mai d'infecció d'orí. No he tingut cap problema de res. O sigui, estic bé. O sigui, el doctor me diu... d'això crec que... no t'aniràs d'aquesta. Això serà una altra cosa, no? De lo que és el càncer de pròstata, no. Incontinència no n'he tingut mai. O sigui, quan vaig anar a llevar-me la bossa, que duia la bossa... La meva dona va dir, diu, durem qualque cosa per si tinguessin incontinència, però la veritat és que va anar beníssim. És una cosa que no he tingut mai. I després l'assumpte, que sempre tenim pocs homes, que és la potència sexual, el que pes, això és una cosa que te pega dins el cap, el primer que penses, no? Pues, el metge me va dir, si tu marxaves més o menys bé antes, marxaràs més o menys bé. Tens ajuda... de les pastilles, ajudes de medicaments. La veritat que amb aquest tema m'ha anat més o menys bé, no he tingut queixa. Ara ja tenim 68 anys, tampoc no som cap jovenet de 20 anys, eh? Però bé, no hi ha queixa, tot ha anat bé.
Toni, és que vostè ho explica tot molt bé. Molt deixa sense preguntes, Carlos.
S'avança, sí. No?
Però vostè, abans de ser diagnosticat, imaginant que la pròstata, el PCA... eren coses que se sentia d'oïdes, com vostè bé ha dit. Un pensa que mai li tocarà a ell, no?
Claro.
I sa família va ser un suport important?
Sí, molt. Sa meva dona me va ajudar molt, i el meu fill, en Joan Antoni i la Maria Antoni, me van ajudar molt. Jo veia que ell passava amb pena, i jo procurava davant ells fer bona cara i veure que tot anava bé. Sa veritat és quan estava tot sol, el moment que estava tot sol, pues... tenia aquests bajons grans i me pegava com una mica de plorera, perquè jo no sabia què passaria, jo no sabia exactament què és el que podria passar.
Clar.
Però el suport de la família és superimportant, i dels amics, perquè sempre els amics tenen dos o tres o quatre amics que són els que me van donar molt de poder amb això. Sobretot un amic meu, que per desgràcia ja no és, que també va tenir un càncer, aquest va ser un apoio total i fundamental en jo.
Perquè, per exemple, què feia aquest amic? Jo no sé si vostè aquest... estava jubilat, encara feia feina...
No, me varen prejubilar. En aquest temps me varen prejubilar. I la veritat, passava pena en la prejubilació, que faré després.
Clar.
I no hi va donar temps a pensar-hi perquè vaig tenir el càncer aquest. I aquesta persona, que nom és Toni, que ell tenia un càncer, pues, m'ajudava a venir a veure'm-me, me donava ànimo, me deia no te preocupis, tot anirà bé, avui en dia tot està molt avançat, ja veuràs que tot anirà bé, pensa en el teu fill, pensa en la teva dona, pensa que la vida és guapa, no te preocupis que tot anirà bé. M'ajudava molt, i la veritat que aquests ànimos que me donava, aquestes paraules que me deia, m'ajudaven molt.
Perquè, clar, vostè ha relatat molt bé que va passar un mes des del diagnòstic, sí, fins a l'operació. I aquell mes degué ser feixuc de fer amb sa família i vostè, clar.
I amb aquesta frase que ha dit, que jo crec que és, no mos serveix per tot, no? Que mos pensant que el càncer és per un altre, fins que mos toca.
Fins que mos toca, sí. Sí. És una cosa que no t'ha pensat mai. És una cosa que pareix que ha de ser dels altres, de tu no. I tots, com deim en bon mallorquí, tots tenien sa roba s'estrenador, o sigui, tots tenien sa roba... mos pot passar qualsevol... I hem d'estar mentalitzats amb això. És una cosa que pot passar a qualsevol.
Mm-hmm. I l'operació? Va anar bé? Quan va arribar el moment de l'operació?
Sí, l'operació, me'n recordaré sempre, va ser un dijous, vaig estar 4 dies a la clínica i va anar beníssim. La veritat és que estava molt assustat. Com vaig baixar, m'han operat bastant de pit d'altres coses, perquè sempre he fet de port, però va ser una... vaig tenir molta por el moment que havia d'entrar allà, no? I només frissava de despertar-me per veure'm què me dirien. Ja. Però bé, va anar bé.
Ho ha anticipat vostè durant l'entrevista en el principi. El va tractar el doctor Joan Benejam, un prestigiós uròleg, que a més ha vingut en aquest programa en diverses ocasions. I la veritat és que és un uròleg de capçalera del programa, perquè ens xerra d'una forma planera i és una persona molt de rigor, d'un molt d'anys d'escola, tant a Manacor com a Palma i a Inca, en consulta pròpia. Han de dir que... el tema del PSA que abans li demanaven a Laura, que tots els homes quan arribem a una edat comencem a sentir-ho, abans era quan no érem nosaltres, ja és un tema de tertúlia en el bar, jugant a truc, a cartes, quan veus d'amics?
Sí, tots.
Molts deim, com ho duim?
No? Tots me diuen, escolta, men, s'analítica, què és això? I el PSA, com tens el PSA? I el PSA el ten d'aquesta manera, el PSA el ten de salta. I és una tertúlia dins del bar, els homes, a segons a partir de quina edat, ja serran molt del PSA.
Bé, estem a punt de conversar amb el doctor Joan Benejan, que es troba justament en aquests dies fora de les illes, perquè ja sabem que és un home que participa a congressos, a ponències nacionals i internacionals, perquè és una gran figura, una eminència, i volen conversar amb ell. Ja ens escolta el doctor Joan Benejan, cap d'urologia de l'Hospital de Manacor, consulta també a Palma. I Inca, com està, doctor Joan Benejan? Joan?
Sí, me oyes? Espera.
Sí. Com anem, Joan? Ja el sentim, que tenim aquí en Toni Jaume, pacient seu, que ens ha conversat aquest 10 anys, que estava explicant com va ser diagnosticat, com va ser operat per vostè, i que està de meravella.
Doctor Benejam, està a un congrés d'urologia, m'apareix, i l'hem perdut, pot ser.
Hola?
Joan, estem comentant sí. Que tenim aquí els estudis de Toni Jaume, pacient que vostè el va tractar fa 10 anys i que està de meravella.
Sí, perdoneu-me, just estic en el Congrés Nacional d'Urologia d'enguany i per això tenia mala cobertura. Sí, 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 la veritat és que estic molt content de que hagi anat tan bé aquest senyor. A més, ja després de tants anys és un bon amic meu. És a dir, que la veritat és que sí, que va ser un èxit d'operació. Essencialment, crec que ho vàrem agafar molt de temps, que això és la clau dels bons resultats que tinguem en qualsevol tractament d'un pacient que tinguem nosaltres.
Bon dia, doctor Joan Benejam. Bé, nosaltres, els que el coneixem personalment i tenim aquest pacient aquí davant seu, i el primer que ha dit és me va tocar el doctor Joan Benejam, que és una excel·lència de metge i de persona, i ho podem afirmar, evidentment. Com valora vostè aquest Dia Mundial del Càncer de Pròstata cada dia 11 de juny? És necessari per visibilitzar la malaltia?
Jo crec que sí, jo crec que és una gran iniciativa. De fet, ara estic, ja t'he dit, que per això és aquesta entrada d'aquest programa així poc accidentada del Congrés Nacional d'Urologia, que saludant de manera molt especial aquest fet, no? Hem de donar visibilitat perquè és el tumor més freqüent de SOMO, és un tumor que dona molts problemes, que hi ha molts pacients que conviveixen amb aquest tumor a Espanya i molts que, per desgràcia, moren si no se fa un diagnòstic aviat, et precoç. I evidentment no moren de cansar de donar veu d'experts en urologia perquè insistesquin en les revisions en el diagnòstic precoç, en fer una revisió de 50 anys, en aquest cas de homes, per poder fer un diagnòstic precoç si és necessari.
És un càncer que no visa i dona, no dona símptomes, bàsicament.
Cap ni un. I els símptomes que pugui donar són indistinguibles de la patologia benigna, de la pròstata, que és molt, molt habitual. Per exemple, així com fem anys, que creix la nostra glàndula prostàtica. I clar, la sintomatologia que pot tenir és completament igual que la sintomatologia d'un càncer de pròstata.
Vostè assegura que moltes de les seves consultes se centren, evidentment, en el càncer de pròstata, però que entre la població d'homes hi ha certa confusió, sovint, en la hiperplàsia benigna de pròstata, que res té a veure.
Clar, això és el problema, no? La sintomatologia és indistinguible del càncer de pròstata i la hiperplàsia benigna de pròstata. I és un, diguéssim, és el factor més important de triar, saber si realment és un càncer de pròstata o si és una hiperplàsia benigna de pròstata. I per això s'ha de fer les revisions, en base de l'uròleg, el que aconsellen sempre.
És cert que un de cada 8 homes patiran càncer de pròstata segons les estadístiques que estan predestinats als homes quan allargam la vida. De fet, crec que una entrevista a vostè ens va dir si els homes visquessin 100 anys, pràcticament el 100% tindrien càncer de pròstata.
Exacte, sí, això és un fet, no? És a dir, el factor de risc més important per patir un càncer de pròstata és fer anys. Com més anys tinguem, més fàcil és que tinguem un càncer de pròstata. Això ho fa un tumor especialment interessant, perquè a certes edats no moriran del càncer de pròstata que puguem tenir, moriran d'altres afectacions, no? Si féssim una biòpsia de pròstata o féssim una autòpsia a tots els malalts de 80 anys, diuen que és quasi 50% tindrien un tumor de pròstata, però seria un tumor de pròstata que ha estat silent, que no donarà ninguna simptomatologia. Així com augmentessin els anys, més pacients trobaríem càncer de pròstata. en la qual, clar, a partir de certes edats no és tanta importància tal vegada el diagnòstic precoç. Jo no sé cap recordament una malaltia que no t'ha donat cap sintomatologia ni que te pot donar una afectació a distància, com és el cas de moltes persones millors, fa que sigui interessant la manera d'abordar-les. Aquest pacient el que hem de fer és tratar-los, que tinguin una bona qualitat de vida, que no tinguin sintomatologia associada, però no tan important és aquest diagnòstic precoç a partir dels 80 anys.
Doctor, jo crec que si qualcun home ara mateix ens està escoltant, potser s'assusta un poc, dient que quasi el 100% dels homes tindrien càncer de pròstata.
Però... Al contrari. El missatge és tot el contrari. És a dir, és un factor de risc, l'edat, però no és res millor que fer anys.
Sí, no, evidentment.
És un factor de risc tenir aquest tumor, però no, ni molt menys és un mensatge negatiu, al contrari. És a dir, que han de relativitzar.
Sí,
han de relativitzar aquest tumor. A partir de certa edat l'han de relativitzar. El problema és quan ho diagnosticam en gent jove. Per això han de fer els controls i tenen més sentit als 50 anys. Perquè aquí modificarem el pronòstic d'aquesta persona. En canvi, un home ja té 80 anys, si diagnosticam un càncer de pròstata i aquest càncer de pròstata és poc agressiu, no se n'ha de preocupar.
Clar, i per això podrien xerrar una mica de la PCA, no? Ja ho hem xerrat amb el seu pacient, amb en Toni, que el tenim aquí, però és una prova que els joves, per exemple, no saben què és. Exactament, doctor, a quina edat seria convenient fer-se la primera PCA?
Bé, molt senzill. La població general és de 50 anys i la població que tingui antecedents familiars de càncer de pròstata, un germà, un pare, un tio, se tendrien que adelantar un poc abans i se tenia que fer els 45 anys. Jo crec que seria obligatori tenir una determinació analítica de PCA dels 45 o dels 50 anys.
I també un tema molt interessant i molt preocupant a la població. Quin pronòstic té el càncer de pròstata, que és el tumor més habitual a l'home?
Mira, el càncer de pròstata és el tumor de tots els tumors de l'organisme que més ha millorat la supervivència en els darrers anys. És que més. És a dir, en aquest moment, si ho diagnosticam a fases inicials, fins al 95% de supervivència de 5 anys, és a dir, quasi tots. És a dir, és un tumor que agafat pres té totes les possibilitats de curació. Això és el repte, agafar-lo pres, fer un diagnòstic precoç, perquè la veritat és que entre els avanços que hi ha hagut, el càncer de pròstata ha canviat radicalment. Quan jo començava a ser resident, d'això ja fa un quant d'anys, pues va ser la irrupció del PCA, no? Que és aquesta analítica que han dit, que mos diu el risc que pots tenir o no pot tenir un càncer de pròstata. Pues, des de la irrupció del PCA a ara, ha disminuït la mortalitat moltíssim, moltíssim, moltíssim. És a dir, que és molt que més han millorat els resultats. Gràcies a l'aparició d'aquesta anàlisi, ha saltat mils i mils de vides. És a dir, que la veritat és que s'està fent molta feina i d'aquest moment, ja t'he dit, és una història d'èxit, que he dit jo, la història del tractament de càncer de pròstata dels darrers anys, han aconseguit disminuir la mortalitat moltíssim.
En el cas d'en Toni Jaume, que en conversa també i el tenim aquí als estudis i l'escolta, doctor, podem dir que és el pacient perfecte. No té cap tipus de seqüela. No té incontinència i manté la potència sexual, que és una gran preocupació als homes, i a més ens ha contat aquesta confiança tan guapa entre la relació metge-pacient que vostè li va dir, vostè funciona abans d'operar-lo, i va dir sí, i de funcionar, no se preocupi. I així, sí. Així li passa.
Això és el repte realment del tractament del càncer de pròstata. El repte del tractament del càncer de pròstata és curar, però a vegades provocant menys efectes secundaris derivats de la cirurgia o qualsevol tractament. I això és el que cercam, no? És a dir, el perfecte per nosaltres és això, el que hem aconseguit en aquest cas amb ell i amb altres malalts que han tractat. Això ha vengut de la mà d'una cirurgia d'excel·lència. No, està bé, a lo millor és un poc agosarat això, però és la veritat. És a dir, una cirurgia excel·lent, conservant la ventre neurovascular, conservant totes les estructures que revolten la pròstata, llevant el tumor, però salvant, diguéssim, la funcionalitat. Això se pot fer quan és tumor localitzat. A vegades, si és tumor un poc més adhesiu, evidentment no se pot fer, però sí, la veritat és que és un èxit aconseguir fer compatible els millors resultats oncològics amb els millors resultats funcionals.
Mm-hmm.
Amb això s'està xerrant molt. Darrerament, inclús, s'ha anunciat teràpies d'ultrasonidos per als càncers de pròstata com a tractament mínimament invasiu. Aquí vull ser clar, anem a veure, si el tumor és de molt baix risc, la millor opció, inclús, a vegades, és no fer res. És el que nosaltres veiem, vigilància activa. aquestes noves modalitats de tractament, doncs, que se diuen teràpies focals, que ja fa temps que estan en marxa, no tenen l'aval de les institucions científiques. És a dir, només es reservarien en pacients molt, molt, molt seleccionats, de molt baix risc, no de risc intermig, ni de risc, ni risc alt, sinó baix risc, i encara estan un poc en experimentació clínica. Se reserven només a centres d'investigació o dins d'estudis clínics aleatoris. Mm-hmm. No de manera indiscriminada se pot oferir la població en general.
Toni Jaume, abans de convidar el doctor, si li vol dir qualsevol cosa, ja ens ha dit que està molt agraït, que el propi doctor Joan Benet ja m'ha dit que té una amistat amb vostè, que sempre és guapo que li agraeixi públicament la seva feina.
Sí, hola, com va, Joan?
Va, beníssim, aquí estic a Cádiz. Disfrutant d'aquesta ciutat tan, tan meravellosa i just estar molt trobat just dins del congrés i dins la sala, per això. L'entrada ha estat un poc accidentada, però molt content, i són noves novetats de la nostra especialitat i celebrant tot el jurat del Dia Internacional del Càncer de Pròstata.
Sí, jo estic content d'haver vingut aquí per donar un missatge d'optimisme a la gent i dir-los que, bueno, avui en dia tot està molt avançat i la veritat és que ens hem de posar en mans de vosaltres, que cada dia tot avança, i la veritat és que ha anat beníssim tot, i jo vull donar un missatge d'optimisme a tota la gent, que se faci revisions, que se miri el PCA, i que no tinguin por, que tot anirà bé. I, de més, cada vegada anirà més.
Exacte, jo t'agraeixo que hagis volgut estar en directe a la ràdio, perquè realment, per als malalts, als futurs malalts, és molt important saber veure el pacient, de veure un companyer o un amic, o una persona que no coneix, però que se pot identificar amb ell, explicant la seva experiència de primera mà. És un missatge d'esperança que jo crec que hem de fer, és adequat, perquè és realment la realitat actual. Però, clar, tot passa per el que vas fer tu, per un diagnòstic precoç, per anar precoçment al metge i no mirar cap a una altra banda, sinó assumir que podem tenir aquest problema.
Doctor Joan Benejan, la darrera qüestió, aprofitant que vostè és a Cádiz, al Congrés d'Urologia, si ens pot fer quatre dades, una pinzellada de tot allò que es tracta, no sé si hi ha nous fàrmacs, nous tractaments, o que podria avançar-nos que s'està tractant ara mateix a Cádiz.
Sí, ara mateix el que hi ha molta novetat és el tumor de trompeta. Jo sempre sol dir que els urologs tenim la mala sort, perquè és una mala sort, de tres tumors nostres estan dins els top 10 dels tumors més freqüents. Evidentment, la pròstata de la reina, el rei, però després tenim el tumor de ronyó i el tumor de bufeta. I s'està fent molt d'avanços el tumor de bufeta, el tumor de bufeta avançat, s'està fent molt d'avanços. També se fa molt d'avanços en la, diguéssim, patologia de càncer de pròstata avançada, no? que ja té una metàstasi, que ja, per desgràcia, ha afectat altres òrgans, i aquí estan traient molt de fàrmacs, amb molt bons resultats, també. I en el que res, crec que el que més està avançant avui en dia ens són diagnòstic, ens són tècniques de diagnòstic, és a dir, ens tècniques que són de un PET-TAC de PCMA, amb una detecció precoç de possibles metàstasis, o el paper de la ressonància, és a dir, crec que s'està fent molta feina, molt bona feina, i la veritat és que és un gust estar aquí, perquè el nivell de serologia espanyola és un primer nivell mundial, és a dir, estem al capdavant d'Europa, i jo que diria que del món, és a dir, el nivell de urologs espanyols és altíssim.
El gust és nostre, doctor Joan Benejan, cap de servei d'urologia de l'Hospital de Manacor, també dirigeix vostè el departament de l'Hospital de Juaneda, és actual coordinador nacional de laparoscòpia i robòtica de l'Associació Espanyola d'Urologia i també vostè és pioner en la cirurgia laparoscòpica d'alta precisió aplicada a patologies de la pròstata, del ronyó i de la bufeta. Gràcies, com heu autoritzat l'Urologia Nacional, per començar nosaltres aquí a Vida Saludable, com sempre, és un gust. Gràcies, doctor, fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres tornaré a Mallorca, ja que tu dos rius aquí, però ja millor.
Mos passa a tots. Gràcies, bon cap de setmana. Adéu.
Adéu.
Darrers minuts de programa. Fem una petita durada i tornem per conversar en els darrers minuts de Vida Saludable amb Toni Jaume, avui, càncer de pròstata.
Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és esport.
Vols estudiar formació professional? Consulta'n tota l'oferta a fp.caip.es. Graus bàsics, mitjans i superiors i cursos d'especialització arreu de les Illes Balears. Amb horaris de matí, d'hora baixa i modalitat telemàtica. Pots presentar la sol·licitud del 16 al 30 de juny. Matrícula del 17 al 21 de juliol. Orgull de la formació professional. Govern de les Illes Balears.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
Darrers 4 minuts i mig de programa Vida Saludable, Laura Calafat seguim conversant amb Toni Jaume, pacient superat ja de càncer de pròstata fa 10 anys, que fa una vida normal sense seqüeles.
Evidentment, i està aquí per, ja ho ha dit ell molt bé, per donar esperança i per donar positivitat a la gent que potser ens estigui escoltant i pugui patir aquest tipus de càncer. Toni, sabem que, que té un amic, que és en Miquel, que havia de venir, en Miquel el saludam des d'aquí, que no ha pogut venir perquè
Miquel
tenia...
Miquel Mirdinca.
Perquè tenia un imprevist. Com va sorgir aquesta amistat amb en Miquel, també un pacient del doctor Benejam?
Sí, en Miquel me va telefonar i ara vaja, me va dir que no podria venir perquè justament li estan posant uns implants i no podria venir, li sabia molt de greu. I jo li vaig dir, bé, jo ja hi aniré i te contaré fes com ha anat. En Miquel, me'l van trobar allà,
a la consulta.
En Miquel és un poc més major que jo i va dir que feia 5 anys que l'havien operat. I va ser molt bo, perquè ell em va dir que feia feina una entitat bancària i que no se feia mai. Quan el van jubilar no se feia analítiques.
És un error.
És un error molt gran, perquè t'ha de fer cada any. I diu que un dia que estava berenant, que li agrada molt anar a berenar Inca, que ell és inquero, i una tertúlia, la caritat de Sant Joan, es PCA aquí, es PCA allà, es PCA allà de sa. I va dir, no, jo no me faig analítica, i jo, com va dir que te'n fessis? Efectivament, se va fer una analítica i va ser la seva sort, perquè el van detectar que tenia el PCA alt, i ell va anar a veure el doctor Benejan, li van fer un parell de proves, i li van detectar un càncer de pròstata. El van trobar tens, i li va anar tot molt bé, perquè jo ara precisament vaig fer un viatge per França i van coincidir.
També.
Però van veure a l'aeroport i va dir, això és Miquel? I vàrem estar parlant i ho vaig veure, fantàstic, està estupendo. Va dir que tot li havia anat molt bé. I ell va dir, diu, ara jo dic als meus amics com anem a qualque puesto, feu-vos proves, feu-vos analítiques i mireu-vos el PCA.
Clar.
Que és això, igual que fent tertúlies que xerran del Barça, del Madrid, del Mallorca, però ara xerrant a xerrar del PCA.
I si vostè té aquesta frase de que pensam erròniament que el càncer és per d'altres, en Miquel Mir té una frase que és m'ha tocat la loteria, està molt content de com li ha anat tot.
Sí, en Miquel m'ha tocat la loteria, jo també li vaig dir, Miquel, m'ha tocat la loteria, podem anar a comprar un dècim per Nadal per comprar-lo, però ja m'ha tocat, Això és la veritat, No hi pensam fins que mos toca.
Què li diria un home que justament acaba de rebre la confirmació de que pateix un càncer de pròstata, que és una cosa que vostè va viure amb el suport de la seva dona?
Pues mira, que el primer que ha de fer és que fa suport de la família, mirar les coses una mica amb optimisme, però se'n van dels metges, i la veritat és que avui en dia el 98% de la gent que té un càncer de pròstata va bé. Més si te fas les proves en temps i te fas una analítica cada any. Pot estar segur que ha de ser encara excepcional, però jo li diria que no tinguin gent de por. No tinguin gent de por perquè tot anirà bé. Que se posin en mans dels metges i en mans de la seva família. I ho superaran, perquè avui en dia tot està molt avançat. Gràcies a Déu en els metges, com el doctor Benejan, tot va molt bé. I jo crec que en un parell d'anys això serà una cosa que serà molt simple. Jo crec que les persones joves, d'aquí un parell d'anys, quan se li detecta un càncer de pròstata, els efectes secundaris seran zero. Estic segur, però seran zero.
I que se refugien en sa família, no? Que sempre és un suport.
És molt important refugiar-te en sa família, el suport de sa família, dels fills, és molt important. Perquè si no, te trobes un moment que pareix que no tens sortida. Estàs un poquet... Mem, no te vull dir d'esperar, però estàs un poquet assustat perquè te penses que t'has de morir.
I evidentment les associacions de pacients, perquè potser ens trobem un cas d'una persona que no té un suport familiar i l'associació de pacients, i al final veiem que el pacient actiu funciona de meravella i és un suport molt important a un malalt.
Sí, jo de vegades jo vaig a fer una revisió anual, vaig en el digestiu amb el doctor Reyes, que és el president de l'associació de càncer, que és una persona
extraordinària, també a Inca.
Sí, a Inca, ell és un home faner, ell és un home...
L'adoram.
Tenim un pot d'amistat amb ell. I jo li dic, em diu, Toni, estic content que tu xerris un bon insalt i li donis una mica d'ànim. Jo dic, i vosaltres que feis una feina estupenda. Si qualcú no té família o no té suport de sa família, ha d'anar a l'associació de càncer i trobarà suport de ses persones que saben així com ho han de fer. Ja t'he dit que és avui en dia jo crec que tot anirà bé. Jo crec que no s'ha de tenir por. No s'ha de tenir por.
Toni Jaume, veïnat de Caimari, de 68 anys, que fa 10 anys que va superar un càncer de pròstata. Gràcies per aquesta vitalitat, per aquest exemple de superació i d'optimisme. Esperem que ajudi el seu testimoni a molt de pacients d'homes que acaben de ser diagnosticats de càncer de pròstata, perquè hi ha esperança.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder dir a la gent de que no tingui por i donar-li ànimos amb aquesta enfermedat, que gràcies a Déu avui en dia pues ja va avançant molt.
Que vagi bé la tornada en tren cap a casa, eh?
Sí, moltes gràcies.
Laura Calafat, aprofites cap de setmana. Moltes
gràcies. Igualment, Carles, gràcies.
Ens anem amb Antoni Font, perquè, evidentment, aquesta setmana, dijous dia 12, ha actuat al Mallorca Live Festival. Gràcies, bona setmana.
Encara no m'ho crec i ja tornes amb satèl·lit de fa voltes en línia recta. T'has fet desaparèixer i ja he perdut la corba i l'anestèsia i he plorat. Necessito un centre de gravetat. Necessito un atles d'espirals que m'aduï a conèixer i a tancar una fonoteca d'auriculars. I te sonin tots els motors.
Són les dues.